Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Vols estar segura a no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Per tot escriptor, la literatura són els seus miralls.
Domènec Guansé, Abans d'ara, 1966.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts a un nou programa, Debat a Bat, des del Bisbat de Lleida. Avui, a la part central del programa, entrevistarem a mossèn Joan Maria Amic, que és el director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears.
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries... Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Joana Raspall.
Notícies del Bisbat.
Campanya de les persones sense llar.
Organitzat per l'Arrel Sant Ignasi i Càritas Diocesana de Lleida, amb el lema «Som persones, tenim drets, ningú sense llar», aquest passat 23 de novembre va tenir lloc un flash mob de sensibilització ciutadana davant de la realitat del sensellarisme. Hi van participar un centenar de persones entre voluntaris usuaris d'Arrel Sant Ignasi i estudiants d'integració social. La màscara blanca volia ser símbol de la invisibilitat de les persones sense llar. En l'acte, el primer de la campanya, i van ser presents l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i diversos regidors. Va finalitzar amb un record al pare Joan Sunyol, traspassat el 18 de novembre. Així mateix, el migdia del 26 de novembre es va celebrar a la parròquia de Sant Ignasi l'Eucaristia en memòria de les persones en situació de sense llar que han mort en aquest últim any.
El Col·legi Maristes celebra el Dia dels Drets dels Infants.
El Col·legi Maristes Montserrat va celebrar amb prop d'un miler de participants el passat 20 de novembre el Dia dels Drets dels Infants. I ho va fer amb una gran gincana, al marge esquerre del riu Segre, i amb jocs adaptats al tema dels 5 drets fonamentals: el dret a l'habitatge, a l'educació, al lleure i esport i a la cultura. L'any 1989, les Nacions Unides van aprovar la Convenció Universal dels Drets dels Infants. Des d'aleshores, ençà el 20 de novembre, se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants.
La Catedral de Lleida celebra Santa Cecília.
La Catedral de Lleida va acollir el passat dimecres 22 de novembre els actes amb motiu de Santa Cecília, patrona de la Guàrdia Urbana de Lleida. Després de la tradicional ofrena floral a l'altar dedicat a la Santa, es va celebrar la missa solemne oficiada pel rector de la catedral, mossèn Jaume Pedrós. Els orígens del vot a Santa Cecília cal situar-lo a l'any 1646, durant un setge a la ciutat de Lleida, quan semblava una victòria segura dels francesos, i en el moment que les canonges de la seu cantaven les vespres de la festivitat de Santa Cecília, es produí la seva retirada. Era un 21 de novembre, i Lleida va veure la mà de Santa Cecília en aquests fets. I és per això que la paeria decideix celebrar aquesta festa i adaptar-la com a patrona de la paeria.
Convoquen els concursos de pessebres per aquest Nadal.
L'agrupació ilerdenca de pessebristes ha fet públiques les bases del 83 concurs de pessebres. Comunica que els pessebres es poden presentar fins al dilluns 18 de desembre, a l'excepció dels centres d'ensenyament, que el termini acaba el 15 de desembre. Les inscripcions podran formalitzar-se personalment a l'oficina de turisme o mitjançant l'adreça electrònica pessebristesgeida@gmail.com. Les persones que vulguin presentar-se a la categoria de diorames ho han de fer sense inscripció prèvia el divendres 15 de desembre de 6 a 8 de la tarda a la capella del Peu del Romeu, on estaran exposats fins al diumenge 7 de gener.
L'entrevista.
Benvinguts i benvingudes a un nou programa. Avui ens acompanya mossèn Joan Maria Amic, director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, el SIC. Amb ell parlarem de les jornades de formació que es van celebrar a Lleida fa uns dies i també dels reptes que té la catequesi en aquests moments, així com molts altres temes relacionats amb la catequesi. Benvingut, Joan.
Bones.
Primer començarem una mica per les jornades, que és el que ens afecta més pròpiament a Lleida. El lema d'aquest any va ser l'art de l'acompanyament. Seria aquesta una bona descripció de catequista?
En aquest moment sí, i sobretot perquè segurament a vegades doncs, la idea de catequista ha anat més vinculada a la idea del mestre, no? Del mestre que ensenya coses. I en aquest moment, doncs, ens trobem doncs, amb grups a vegades molt petits de gent, amb menys resposta que en altres èpoques, però al mateix temps doncs, amb una gran varietat de situacions i de punts de partença de la gent. No? Llavors l'acompanyament és una mica la idea mare que ens fa veure que cada persona l'hem de tractar segons la seva situació, segons el lloc d'on ve, el procés religiós que ha fet ell o la seva família, no? Tenint en compte que, esclar, la catequesi moltes vegades la vinculem només a la idea dels infants, no? I la catequesi té un marc molt més ampli, perquè certament hi ha un gran nombre d'infants que participen en la catequesi, però també hi ha els adolescents que participen en la confirmació. També hi ha els adults, la catequesi d'adults com a gran prioritat, i també tenim en aquest moment doncs, tota aquesta situació del que anomenem els catecúmens, no? Que són les persones que en la seva infantesa no van a ser batejades i que a través del procés de la vida doncs, van descobrint el cristianisme i que necessiten això, un acompanyament per anar esdevenint cristians, no?
Bueno, una mica hem fet una radiografia breu de com seria la catequesi ara en aquests moments. Quins serien, per exemple, els reptes que us proposeu des del secretariat?
Bé, jo crec que estem en un moment de canvi, en un moment de canvi seriós, no? Perquè tenim potser doncs, menys gent, menys destinataris que en altres èpoques. Tenim també un moment en què les persones doncs, arriben a la catequesi, no m'acaba d'agradar la paraula, però així es comprendrà, amb una ignorància religiosa molt gran, per tant, doncs, que hem de començar molt per les beceroles. Tenim un moment també en què hi ha una certa basculació dels destinataris, en el sentit de que abans era bàsicament una catequesi d'infants i adolescents, doncs ara comença a augmentar molt en molts llocs el nombre d'adults, no? En definitiva, el repte de la catequesi és fer el pas d'una catequesi d'una època de cristiandat, una època en què la gent arribava a la catequesi doncs ja amb moltes nocions del fet cristià, de la pregària, de les celebracions de l'Església, de les festes cristianes, de la figura de Jesucrist, i que, per tant, la catequesi l'únic que havia de fer era ordenar una mica tot això que la gent ja portava, no? En canvi, ara estem en un moment en què la majoria de la gent parteix de zero. Parteix de zero tant infants, molts adolescents també, molts joves, molts adults, i llavors es tracta de replantejar una mica tota aquesta situació, no?
A la teva conferència vas parlar de la situació actual. Pots fer-ne un resum o les conclusions que vas explicar en aquell moment?
Bé, aquesta ponència té un procés. No és una ponència personal, sinó que és el resultat d'un estudi fet per les delegacions de catequesi de Catalunya i de les Illes Balears, consultant amb molta gent, els equips de les delegacions, catequistes, mossens, especialistes en pedagogia, en catequesi, de fer com una gran radiografia del moment que viu la catequesi. I subratllant quines són les debilitats del moment que vivim, però també quines són les fortaleses i, per tant, els reptes, com tu dius, d'allò que tenim pel davant, no? Jo diria que la idea clau és aquesta que ja et subratllava abans, no? Seria la idea de dir no fem catequesi a persones que ja arriben cristianes, sinó que la catequesi ha d'ajudar que moltes persones que arriben en els seus grups doncs esdevinguin cristianes, no? Per tant, això és un canvi de perspectiva important, perquè és, com te deia abans, ordenar el que ja saben o fer descobrir el que no saben. I és una mica...
Per tant, doncs, és a partir dels infants, també, que els infants ho expliquin a casa, no?
També. És a dir, és una altra de les idees importants, també, que en aquest estudi surt molt, molt clarament, no? El de veure la complexitat de la catequesi, en el sentit de que afecta, per exemple, la catequesi infantil, no només els infants, sinó, precisament, tota la família, no? Trobar camins d'implicació per a tots, de tal manera que aquell acostament a la parròquia, aquell acostament a l'església que es fa a motiu de la celebració d'un sagrament, doncs pugui ser el punt de partença per un procés per a tots, no? No només per l'infant, sinó pels pares, pels germans, a vegades fins i tot pels avis, no? Per tothom.
No sé si també en aquest estudi surt el tema de la motivació dels infants i els adolescents en el moment de la catequesi. És a dir, en el sentit de que ara la gent té com molta oferta, no? Doncs la gent fa moltes activitats. No sé si a nivell de la catequesi s'està aconseguint que els assistents hi vagin amb prou desganes, diguem-ho així.
Bé, aquest és un dels principals reptes, però és un repte no d'ara, sinó de sempre. És el tema, com tu has dit molt bé, de la motivació, el tema de que ells doncs, trobin el gust de participar en la catequesi perquè trobin el gust d'haver descobert de Jesucrist i de saber coses d'ell, de saber coses de l'Església, de saber coses del missatge cristià, d'experimentar-les no només allò, rebre uns conceptes, unes nocions, sinó sobretot de fer una experiència de vida cristiana a la parròquia, no? que vol dir que implica, doncs, saber coses, però implica també celebrar-les, implica pregar, implica accions a favor dels altres, etc, etc. Vull dir, i esclar, aquesta motivació, és veritat, tu ho has dit, no? Les ofertes en aquest moment són tan variades i tan enormes que a vegades, doncs, sempre la catequesi queda com en un últim lloc, no? Per això és bo, també, que els mitjans de comunicació en parlem de tant en tant, en el sentit d'ajudar a les famílies a veure la centralitat, la importància que té la formació cristiana de les noves generacions.
Sí que el que feu és adaptar-vos als temps, i hi ha una sèrie de recursos digitals que també es presentarà,
sí,
s'han presentat amb aquestes jornades.
Sí, sense imaginar que siguin la vareta màgica, perquè, esclar, a vegades hi ha aquest problema, no?, d'imaginar que la pedagogia resoldrà el problema. No. La qüestió important és el que tu has dit abans, és la motivació. Quan una persona té ganes, doncs qualsevol instrument li va bé. Ara bé, això sí que també hem de tenir en compte que les noves generacions no són generacions analògiques, sinó que són generacions digitals, i per tant que això conforma una manera d'accedir al missatge totalment diferent de la que es podia tenir temps enrere, no? I per tant, doncs, el que ara el CIC ha fet, doncs, més allò que té de sempre, que són les edicions, els llibres, els quaderns, els materials escrits, doncs també afegir-hi una gran oferta de materials digitals, d'accés a les grans escenes bíbliques, als grans conceptes cristians, fins i tot un instrument que crec que és interessant, que és la pregària online, que diguem, que és, doncs, una petita pregària que les famílies reben cada dia en el seu mòbil, i a través de la qual, doncs, poden fer una lectura d'un petit verset de l'Evangeli, una petita petició amb els infants, amb els adolescents, com a pregària familiar diària, no?
Un problema que també hi ha hagut, si no m'equivoco així, amb el temps, és que sí que ens preparem pels sagraments, però potser hi ha tot aquell impàs entre primera comunió i confirmació, que encara costa una mica més de que segueixin, o que facin catequesi, o que segueixin en l'Eucaristia. No sé si hi ha alguna fórmula màgica.
Jo crec que fórmula màgica no, però no t'equivoques en l'anàlisi, com a mínim, no? L'anàlisi és aquest. Certament, encara la primera comunió té una gran força convocant, té un poder de convocatòria important, menys que en altres temps, també, No estem pas a les xifres d'èpoques anteriors, però encara les famílies continuen comptant en aquest moment, no? I per tant és una gran oportunitat pastoral en aquest sentit, no? La confirmació té els seus problemes també, i la continuïtat també. El que passa que és clar, per exemple, centrant-nos al problema de la confirmació, l'altre dia estava en una parròquia, que una parròquia força normal, vull dir, no, ni una gran parròquia ni una petita parròquia, i el rector em comentava que, curiosament, tenia 9 adolescents que es preparaven per la confirmació, però que alhora tenia 6 adults que es preparaven també per la confirmació d'adults, no? Vol dir que això és el que ens va assenyalant una mica un canvi de tendència, no? Com si la societat actual veiés l'opció per la fe com una opció molt adulta, i llavors vol dir que tot l'esforç de centrar i de dedicar energies a la catequesi amb els adults en els propers anys serà molt important.
Serà una mica cap on s'haurà de tirar, no?
Bé, sense deixar l'altre, perquè, és clar, la catequesi d'infants és una catequesi importantíssima, perquè qualsevol persona que ens escolti, si examina el seu procés cristià, veurà que, al final, en la seva etapa adulta, el que ha fet és posar al dia i reviure moltes experiències, molts conceptes, molts acompanyaments que va rebre en l'etapa infantil. I, per tant, què vol dir això? Això són nocions de pedagogia bàsica, que allò que es diposita en la infantesa A vegades no dona fruits immediats, però a la llarga sí que en dona, no? Uh-huh. I per tant, doncs, el que t'aquest infantil continuarà sent molt important, però haurem d'atendre també aquesta franja d'adults que es van acostar a les nostres parròquies.
Sí, de fet, aquí a Lleida tenim una parròquia que també treballa bastant amb adults, per exemple, amb pares que volen batejar els seus fills, uh-huh. i llavors se'ls fa la proposta aquesta de que es puguin confirmar, fan la seva formació i es confirmen, no?
Sí, és molt, molt general, aquesta... És una tendència molt general, vull dir que... i sorprenent al mateix temps, no? Perquè sembla que el món adult és un món molt distanciat de l'Església, no? Però, esclar, també hi ha moltes recerques en aquest moment de tanta multiplicitat d'ofertes, de tantes espiritualitats, doncs, a vegades, doncs, sí, hi ha gent que diu, bueno, però és que al cap i a la fi jo he estat educat en la tradició cristiana, jo potser, doncs, això ho vaig abandonar en un moment determinat, doncs, i ara m'ofereixen l'oportunitat de reviure-ho, de tornar-ho a posar al dia, i això la gent, hi ha gent que ho aprofita, i és un gran instrument de futur, jo crec.
I aquestes jornades de formació de les catequistes també, vull dir, tenen la seva importància, sobretot per això que dèiem de la motivació, i perquè moltes vegades el nen amb la catequista també hi té un referent, no?, de dir si la
catequista...
T'han de donar una mica exemple...
O el catequista,
que passa que sembla que sigui com més femení, no?
Sí, sí, bueno, és un gran valor aquest, eh? És un gran valor, el caràcter femení de la catequesi, però, bueno, dit sobretot perquè els que no són dones, doncs no es pensa que els excloem, no?
No, tampoc ho voldríem, eh?
No, tanmateix sí que tens raó que el catequista, la catequista, el que sigui, és un referent en el sentit de que a molts infants serà l'única persona que els haurà parlat de Déu durant molts anys, no? I el bon record que tindran d'aquell catequista, d'aquella catequista, doncs és, en el fons, el que els aproximarà al llarg de la vida a la realitat cristiana. Això posa una motxilla una mica pesada, a vegades, en els catequistes, no? Perquè no és una feina de mestratge la seva, només, sinó que és una feina de testimoniatge. Uh-huh. I llavors, doncs, això té tota aquesta dimensió que implica tota la persona, no?
Sí que normalment, potser no seria així, jo penso que són persones que ja fa temps que es dediquen amb això i que llavors, doncs, també tenen el grau aquest de
veterania.
De la veterania, no? També han vingut un grup de joves, doncs, que s'animen, suposo, també perquè vegin els infants algú que no sigui potser una persona més gran, que potser sembla que s'allunya una mica. No ho sé, és una reflexió només.
Sí, no, i és veritat. En aquesta ponència que vam fer de l'estat de la catequesi a casa nostra sortia aquest element, eh? Sortia dient que hi ha un progressiu, no m'agrada ben bé la paraula, però no l'estic dient d'altra manera, envelliment del conjunt de catequistes, no? I per tant que convé el relleu generacional. I el relleu generacional convé perquè, bueno, la gent es va fent gran i per tant hi ha molts que fa molts anys que ho fan, però també per aquest element que tu dius, que és molt important, de no identificar, que els infants i els adolescents no identifiquin la realitat cristiana, la vida de fe, el seguiment de Jesucrist només amb una cosa de gent gran, sinó que també, doncs, hi ha gent jove. Mm-hmm. Per tant, jo crec que la vocació de catequista en aquest moment és una de les vocacions que hem de desvetllar més intensament en les nostres parròquies.
Molt bé, doncs amb aquesta frase tan bonica hem de deixar la nostra entrevista.
Molt bé, gràcies.
I et donem les gràcies per haver vingut. I ho deixem aquí, donant-li les gràcies a mossèn Joan Amic, perquè ens hagi pogut apropar totes les accions que fan a nivell de la catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
recés d'advent de la delegació de pastoral de joves.
La delegació de pastoral de joves del Bisbat de Lleida organitza del 6 al 10 de desembre el recés d'advent a Poblet. Serà a la Casa dels Salesians. Podeu obtindre més informació a l'adreça electrònica dpjlleida@gmail.com.
Inauguració de l'exposició permanent de pessebres d'Antoni Gil.
El Santuari de Sant Antoni de Pàdua acollirà el 10 de desembre la inauguració de l'exposició permanent de la col·lecció de pessebres del mestre pessebrista Antoni Gil. Serà a la Sala Santa Clara del Santuari de Sant Antoni de Pàdua.
Recés d'advent a la catedral.
La catedral de Lleida acollirà el diumenge 10 de desembre el tradicional recés d'advent. Tindrà lloc a les 6 de la tarda i estarà presidit pel bisbe Salvador.
El pensament.
El veritable ensenyament que transmetem és allò que vivim. I som bons predicadors quan posem en pràctica allò que diem. Sant Francesc d'Assís.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Advent. Esperem el Messies. Els cristians dediquem un temps a preparar el naixement del Messies, de Jesucrist, el fill de Déu. El temps de l'Advent comença 4 diumenges abans de Nadal i són els que marquen la vida de la majoria de cristians quan assisteixen a les celebracions de l'Eucaristia. El primer diumenge se centra sobretot en l'última vinguda de Jesús, al final del temps i en la crida de vigilar les actituds i les activitats de cada cristià i de cada comunitat i a la seva adequació a les propostes del mateix Senyor. El segon i tercer diumenge tenen un protagonista especial. És el precursor, Joan Baptista, que ens anuncia que vindrà el Messies a les nostres vides i ens convida a preparar-li el camí dignament i amb autenticitat. El quart diumenge els nostres ulls es fixen de ple a la festa del Nadal, que s'apropa i miren d'una manera especial a Maria, la Mare de Déu, que porta el seu fill al món. També contemplem a Josep, el seu espòs, i encarregat de cuidar amb dos amb gran estimació. Tot això ho vivim escoltant els passatges de l'Evangeli que va acompanyat per unes lectures de l'Antic Testament, especialment d'Isaïes i d'altres profetes. Fem menció també dels Salms i de les anomenades segones lectures sempre dels apòstols, que aquest any posem els següents accents: recordar la fidelitat de Déu en el primer diumenge, la paciència que el mateix Déu té amb nosaltres en el segon, la crida a viure contents en el tercer i, per últim, la lloança i la glòria a Déu per la saviesa que manifesta i que desitja introduir en el nostre cor. M'agradaria també recordar les actituds que hem de viure en aquest temps tots els cristians. Primer, l'esperança. És potser la paraula que més ressona en aquestes setmanes. Segon, preparar el camí del Senyor. És com la consigna d'aquest temps. Tercer, l'alegria. No podem guardar aquesta actitud per les festes nadalenques. És ara també quan experimentem la joia de la proximitat de la nostra salvació. Quart, l'oració. Rebusqueu en el vostre interior per mantenir intenses converses amb el Senyor. No oblideu mai l'espai i temps de la pregària. Cinquena, la paciència. Encara que les coses no surtin com esperem, no desistiu, no us desanimeu. No us someteu a l'imperi de les presses i de les eficàcies instantànies.
I fins aquí el programa d'avui, Debat a Bat des del Bisbat de Lleida. A la part central del programa hem pogut conversar amb mossèn Joan Maria Amic, director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears.